Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui dimecres, dia 30 d'octubre. Obrim avui parlant de política local. A cap de l'oposició a la Paeria, Gemma Trilla, de Junts per Balaguer, qualifica el fet que s'ampliï el padró d'immobles que han de pagar la taxa de residus com una mesura més recaptatòria. Diu que per això van votar en contra de l'increment lineal del 8% d'aquesta taxa, però sobretot també pel fet que la ciutat, després d'un any i mig de legislatura, continua bruta. Són declaracions que ha fet aquest matí en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer. Les escoltem de seguida, però també els expliquem altres informacions. Són les següents. També avui, a nivell comarcal, en aquest cas, destacarem que la Generalitat impulsa la millora de la seguretat viària a la carretera C14 entre Pons i Vilanova de l'Aguda amb la construcció d'un tercer carril. D'altra banda, a partir del 2 de novembre, les deixalleries comarcals d'Artesa de Segre i de Balaguer ampliaran els horaris d'atenció al públic. Parlarem també avui de qüestions relacionades amb la festa de Tots Sants, també amb els panellets. El patronat de turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació mitjana del 70% al Pirineu per aquest pont de Tots Sants. D'altra banda, la Paeria modifica la ruta del bus urbà per permetre als ciutadans anar fins al cementiri nou en motiu de la celebració de Tots Sants. I també parlarem, com dèiem, dels panellets Reis de la Castanyada, perquè centren aquests dies l'atenció dels aparadors de les pastisseries, també a Pastisseria Graells de Balaguer, on els més clàssics conviuen amb les noves creacions i figuretes. Balaguer tindrà una segona escola amb colla sardanista. La nova colla escolar estarà vinculada al Col·legi La Noguera i es presentarà el diumenge 10 de novembre en el marc del concurs de sardana esportiva que es farà dins de la Festa Major de les Festes del Sant Crist d'aquest 2024. I a nivell comarcal, i abans dels esports, destacarem avui que el Parc Astronòmic del Montsec aproparà la ciència a la ciutadania amb una vintena d'activitats per a tots els públics, tant diurnes com nocturnes, del 31 d'octubre al 3 de novembre, amb la celebració del 10è Festival d'Astronomia. En l'àmbit esportiu, avui abordarem els següents continguts.
Parlarem de curses, concretament les dues més destacades que es van celebrar el passat cap de setmana en terres lleidatanes. El dissabte, la Trail Raimat Salut Mental Ponent, que va reunir unes 200 persones en la seva segona edició, una prova que constava d'una cursa amb recorreguts de 12 i 6 quilòmetres i una caminada. En repassarem els principals resultats i també alguna participació balaguerina. I una altra prova on també hi va haver participació balaguerina va ser la Marató de Lleida. En aquest cas, no va ser balaguerina la participació que ho va guanyar, sinó que van ser Olaya Talavera i Mohamed Lamin en aquesta tercera edició de la Marató de Lleida i en la distància de 42 quilòmetres, però també tindrem els resultats per la resta de categories, amb la de 10, 5 quilòmetres i curses infantils.
La cap de l'oposició a la Paeria de Balaguer, Gemma Trilla, de Junts per Balaguer, ha qualificat el fet que s'ampliï el padró d'immobles que han de pagar la taxa de residus com una mesura més recaptatòria. L'equip de govern afegirà al padró, recordem, uns 600 nous immobles que ara estan buits o tancats perquè són usuaris potencials, segons paraules de la Paera en cap Lorena González. Segons Trilla, però, es tracta de propietaris que actualment no generen residus i que, per tant, no haurien de pagar aquesta taxa. Per aquest motiu, des de Junts per Balaguer van votar en contra la setmana passada de l'increment lineal del 8% d'aquesta taxa proposat per l'equip de govern, però sobretot també, segons ha explicat aquest dimecres Trilla en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer, pel fet que la ciutat, després d'un any i mig de legislatura, continua bruta. La portaveu ha ressaltat la necessitat urgent de millorar la neteja a la capital i ha recordat que des de l'inici del mandat han estat demanant als responsables municipals que presentin els plans de manteniment i de neteja.
Si no estàs fent ús, doncs no té sentit, no hi ha fet imposable, per tant no té sentit. Això és una mesura més recaptatòria, li diguin del color que li diguin. Però el principal motiu per la nostra oposició és que, carai, portem un any i mig de govern, portem des del dia zero demanant parlant-ne dels plans de manteniment, dels plans de neteja, de que si tenen un pla o no el tenen, de si la manguera, de si no la manguera, de si els contenidors... I és que els balaguerins... Nosaltres vam fer un post la setmana, aquest diumenge passat. Balaguer està brut. És que està brut. És que no es veu un canvi en lloc i, per tant, si s'ha de vetllar per la neteja i això ha de passar per un increment del 8% en les persones que tenen ja el comptador i tal, aquest increment lineal, podem arribar a entendre'l, però generar més contribuents, potencial contribuents, només amb una mesura recaptatòria i al final el que volem, o el que entenem que els veïns volem és veure Balaguer net. Pensem que hi ha de ser, que s'han de destinar aquests diners i que això hauria de veure's i no es veu.
D'altra banda, la cap de l'oposició a la Paeria ha posat de manifest la situació en què es troba el centre històric de la capital de la Noguera i ha dit que cal buscar una solució compartida i consensuada i treballar de forma conjunta a la ciutadania, els propis veïns i l'administració. Gemma Trilla ha destacat la necessitat d'iniciar projectes d'urbanització, d'adaptació dels carrers i projectes socials que fomentin la convivència. Tanmateix, ha reconegut que aquests projectes requeriran temps i que, mentrestant, cal abordar immediatament problemes com la il·luminació i la neteja també del centre històric, del nucli antic de Balaguer. En aquest sentit, ha instat l'administració a no ignorar les peticions dels veïns d'aquesta part.
Mentre això no arriba a ser, perquè això no serà en un any, en dos ni en tres, com sempre s'ha dit, i de com ho estem veient, el que sí hem de fer com a administració local, el que hem d'anar és a el que podem fer avui en dia i que no s'està fent. El primer és il·luminar-ho. Això s'ha demanat. No és que ho demanem nosaltres ara, que som novells, diguéssim, ja no tant, però s'ha demanat constantment. La il·luminació al centre històric és una necessitat. Després s'ha de netejar. I no podem anar sempre a remolc de les peticions. O sigui, la neteja ha de ser part estructural del manteniment d'aquest centre. S'han de fer tasques constants de neteja. I després vindran tots els altres projectes educatius, urbanístics, socials, econòmics... Però primer anem a fer el que podem fer, que és el que no s'està fent. I ho hem demanat nosaltres, ho hem demanat altres grups polítics. Il·luminem el centre històric, il·luminem el carrer de Vall, sisplau. És fosc, és tenebrós, a la nit no preste. Això ha d'estar a les nostres mans i, per tant, fem aquelles coses que nosaltres puguem fer. I després treballem amb tota la resta de coses en les que necessitem consens, necessitem tècnics, necessitem bla, 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 bla. Per tant, les peticions que fan els veïns del centre històric estan en tot el centre de fer-les. Els representants de l'administració de pública tenen que escoltar les tornes, tenen que atendre'ls i no poden menys tenir-les.
Entre altres qüestions, Gemma Trilla ha assenyalat també que des de la Paeria s'hauria de treballar per evitar que alguns dels clubs esportius de la ciutat s'hagin de desplaçar fora de Balaguer per practicar esports com el voleibol, el bàsquet o el futbol sala. I és que en èpoques de l'any com l'actual, dies abans de la Festa Major o quan hi ha fires, com Firauto, per exemple, fa uns dies, el pavelló Impacse no es pot utilitzar per a la pràctica esportiva. Anem ara a altres qüestions. Parlem de comarca. Infraestructures de la Generalitat ha licitat la redacció d'un projecte per millorar la seguretat viària de la carretera C14 en el tram de més de 6 quilòmetres que uneix Pons i Vilanova de l'Aguda. L'objectiu és transformar aquest tram en una carretera de tipus 2+1 amb un tercer carril que faciliti els avançaments i redueixi el risc d'accidents frontals.
El tram es troba comprès entre la rotonda de Pons, el quilòmetre 117 de la C14, amb l'enllaç amb la C14-12B, i la rotonda de Vilanova de l'Aguda, al quilòmetre 124. Aquest projecte afecta els municipis d'Oliola, Pons i Vilanova de l'Aguda. El projecte preveu un estudi exhaustiu per identificar els punts més conflictius pel que fa al traçat, la secció transversal i els aspectes ambientals, incloent-hi elements com canvis de rasant, ampliacions d'estructures, zones de flux prioritari i l'impacte sobre la xarxa Natura 2000. A més, s'estudiarà la reordenació de l'accés a les finques particulars i agrícoles mitjançant vials laterals de servei, així com l'anàlisi dels itineraris per a vianants i ciclistes. Per tal de minimitzar els accidents amb fauna, es contemplaran tancaments perimetrals i altres obres complementàries per evitar l'accés d'ungulat a les zones més perilloses. La Generalitat invertirà 255.000 euros en la redacció del projecte, mentre que el pressupost estimat per a l'execució de les obres és de 4 milions.
I continuem a comarca, però també aquí a Balaguer, perquè s'amplia l'horari de les deixalleries comarcals d'Artesa de Segre i també la de la capital de la Noguera.
A partir del dia 2 de novembre, les deixalleries comarcals Artesa de Segre i de Balaguer amplien els horaris d'atenció al públic. La deixalleria d'Artesa de Segre obrirà dilluns, dimecres, dijous i divendres a la tarda, des de les 4 i fins a les 8, i també els dissabtes al matí, de 9 a 1. Els dimarts romandrà tancada. Pel que fa a la deixalleria de Balaguer, obrirà de dilluns a divendres. Ho farà de 9 a 1 i de 3 a 6 de la tarda. Els dissabtes, només al matí, de 9 a 1, excepte el dissabte dia 9 de novembre, que és festiu a la ciutat de Balaguer. La deixalleria, recordem, és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions dels residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Poden utilitzar la deixalleria la ciutadania en general, comerços, oficines i serveis i també petits tallers. No la poden utilitzar les indústries, que han de tenir establerts els seus sistemes de gestió dels seus residus.
I parlem ara del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, perquè preveu una bona ocupació als allotjaments de la demarcació durant el pont de Tots Sants, en especial al Pirineu. En aquestes comarques pirinenques, en aquestes comarques de muntanya, les reserves als hotels, càmpings i establiments de turisme rural arribaran al 70% de mitjana durant els 3 dies festius i fins i tot poden superar aquesta xifra si la meteorologia acompanya. Pel que fa al perfil de turistes que visiten la demarcació aquestes dates, la majoria són de proximitat, bàsicament catalans, un fet que afavoreix que hi puguin haver més reserves d'última hora.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Joan Antonio Serrano, ha explicat que el Pont de Tots Sants és una oportunitat ideal per descobrir tot el que la demarcació de Lleida ofereix. Ha dit que els visitants poden gaudir d'una escapada que combina natura, cultura i gastronomia. El vicepresident ha apuntat que, a més, aquest any la temporada de bolets ha estat excepcional al Pirineu i això ha afegit un atractiu més. Per sectors, els hotels dels Pirineus que estan oberts per aquestes dates s'espera que comptin amb el 70% de les seves places reservades, d'acord amb el nombre de reserves efectuades fins ara. L'ocupació als càmpings se centra principalment a bungalows i es preveu que arriben al 75%. En el cas d'allotjaments de turisme rural, el sector té un nivell de reserves aproximadament del 87%. Els mesos de tardor a Lleida són sinònim de gastronomia i aquest cap de setmana els visitants podran gaudir de propostes ja consolidades com la Mostra Gastronòmica de les Garrigues o el Festival Cor de Vi del Pallars. Així mateix, municipis com Oliana o Vilaller celebren les seves tradicionals fires de Tots Sants, mentre que a Tremp serà el torn de la Fira del Codony. També destaquen les propostes de l'oturisme que ofereixen els productors d'oli de les Terres de Lleida i la bona temporada de bolets al Pirineu, que és un dels principals atractius durant la temporada de tardor.
I parlem ara d'una informació de servei. Tornem a Balaguer. La Paeria ha modificat un any més la ruta del bus urbà per permetre als ciutadans anar fins al cementiri nou a motiu de la celebració de Tots Sants. Així doncs, des d'aquest passat dilluns dia 28 i fins a demà dijous dia 31, el bus urbà amplia el seu recorregut amb una parada més que porta els viatgers des del cementiri vell fins al cementiri nou. Aquest recorregut ampliat s'ofereix únicament cada 2 hores, concretament a les 10 del matí, a les 12 del migdia i a les 4 i les 6 de la tarda. També s'habiliten serveis especials gratuïts, s'habilitaran concretament el divendres dia 1 de novembre. El servei funcionarà aquell dia des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda, fent el recorregut especial que inclou la parada del cementiri nou cada hora. I parlem ara de sardanes. Balaguer presenta el concurs de colles sardanistes Trofeu Ciutat de Balaguer, que se celebrarà en el marc de les festes del Sant Crist i també els tallers de sardanes que s'impartiran als centres educatius.
La presentació es va realitzar aquest dimarts a l'Escola La Noguera, que esdevindrà la segona escola de la ciutat amb colles sardanistes, després del debut l'any passat també al concurs de l'Escola Pia de Balaguer. A l'acte de presentació hi van assistir la paera en cap Lorena González, la paera d'Educació i Infància Ana Profitós, Jaume Marbà, del col·lectiu sardanista de Balaguer, i Pepita Solsona, presidenta de la Federació Sardanista de les Terres de Lleida. El concurs de colles transcorrerà recuperant la ballada simultània per la qual més de 500 sardanistes ompliran la plaça del Mercadal, amb colles provinents de tot Catalunya, de poblacions com ara Barcelona, Tarragona, Manresa, Girona, Terrassa, Sabadell, Valls, El Vendrell, Cassà de la Selva, Rubí o Banyoles. Jaume Marvà, del col·lectiu sardanista de Balaguer, es mostrava molt content pel fet que enguany s'ha hagut de penjar el cartell de complet en comptar amb 43 colles inscrites, 8 de les quals balagrines, i les colles, a més, més punteres del país. Entre les colles inscrites hi destaca la Mare Nostrum de Barcelona, la colla campiona a nivell de tot Catalunya, i en categoria infantil els Ocells del Bosc de Valls. Pel que fa a la categoria de veterans, es podrà veure la disputa pel campionat entre la colla Sabadell i la colla Toc de Dansa de Tarragona.
Cada any tenim més colles, fins al punt de que enguany, per primera vegada, hem hagut de penjar el cartell de complet. Per què? Perquè està il·limitat a 40 colles i en tenim 43 d'apuntades. Per tant, molt contents per la participació. A més, molt contents perquè no només és l'any que hi ha més colles, sinó que és l'any que hi ha més colles de Balaguer. Estem parlant de que hi haurà 8 rotllanes balaguerines, entre alevines, infantils, grans i veteranes, però és que, a més, tindrem colles punteres, tindrem les millors colles del país. Per tant, per exemple, enguany, la colla Mare Nostrum, que és la campiona del campionat, ha confirmat, i amb categoria veterana se jugarà quina és la colla campiona veterana de Catalunya, justament al concurs de Balaguer.
En l'apartat musical s'han previst que es toquin peces d'Enric Ortí, de Carles Santiago i de Jesús Ventura, i com a sardana de germanor, Balaguer, cel de la terra ferma, escrita per Francesc Amorós, com a homenatge a aquest músic balaguerí traspassat aquest any. D'altra banda, des de la Paeria de Balaguer i la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, amb el pla Saltem i Ballem, s'impulsen cursos i tallers d'ensenyament de les sardanes als centres educatius. En aquest cas, es fan a l'Escola Pia, a Vedruna, a l'Escola La Noguera, al Montroig, a Gaspar de Portolà i a l'Àngel Guimerà, amb sessions impartides per monitors federats. Els principals objectius d'aquests cursos són ensenyar a ballar sardanes als infants, però al mateix temps reforçar el moviment sardanista i promoure la cultura popular catalana. Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'una nova colla d'infants a l'Escola La Noguera. Alice Giovanoli, alumna de quart de l'Escola La Noguera, explica com va sorgir la idea de crear la colla sardanista a la seva escola.
Me va semblar una bona idea fer una colla perquè l'Escola Pia ja l'havien fet i perquè els de tercer cada any fan estudien sardanes un trimestre. I pues, vaig muntar la colla i cada dimarts a la tarda practiquem.
La nova colla està encapçalada per Albert Palau, professor de música de l'Escola La Noguera i exdansaire de la colla Dolç Infern de Lleida, i comptarà amb alumnat de tercer, quart i cinquè d'educació primària.
Aquí a l'escola hem donat resposta a la iniciativa dels infants, donant un espai perquè es puguin trobar i puguin assajar els dimarts de les 3 a les 3:30 i es troben alumnes de tercer, quart i cinquè que voluntàriament s'han apuntat a la iniciativa. Llavors, a través de l'assaig, de ball, del treball amb de la música de cobla, doncs poc a poc anem donant resposta amb aquesta iniciativa, aprofundir una mica més el que ja es fa dins del Pla Saltim de Ballem a la resta de grups de l'escola. Ells estan preparant amb molta il·lusió perquè, com que és una iniciativa que surt dels infants, doncs hi tenim objectiu que és aquí al poble, que és aquí a Balaguer, doncs estan molt contents i molt il·lusionats, les famílies també estan responent molt bé.
El diumenge del concurs també hi serà present l'Escola Pia, que hi participarà amb 4 rotllanes, 2 en categoria infantil i 2 en categoria alevi. La gran participació de colles de la ciutat és una mostra de la bona feina feta a la ciutat a nivell sardanista. També l'èxit de les diverses propostes organitzades des del col·lectiu sardanista de Balaguer. Aquests fets es veuran recompensats amb una nominació al Premi a l'entitat dels Premis Capital de la Sardana 2024 i una segona al Premi a la Formació per a l'Escola Pia de Balaguer per la creació de la primera colla sardanista esportiva sorgida d'una escola. Ho explica tot plegat Pepita Solsona, la presidenta de la Federació Sardanista de les Terres de Lleida.
S'ha vist recompensat amb el nomenament a Premis Capital de la Sardana amb categoria d'entitats. Bé, perquè per totes les ballades que fa, pel gran aplec que va fer aquest any, amb 3 coples, bé, i l'aposta que ha fet també l'Ajuntament per col·laborar amb tot això i ha apostat per fer sardanes. I a part de l'entitat, també està nomenada a la categoria de formació pels cursos que fan a les escoles. Totes les escoles participen al curs de Saltem i Ballem, però a part hi ha dues escoles que trauen colles a concurs, que això és la continuïtat que nosaltres busquem des de la federació.
El cartell del concurs de colles ha estat dissenyat enguany per l'il·lustrador Ramon Maials i per primer cop hi apareix la façana del Santuari del Sant Crist, juntament amb elements formals més representatius vinculats a les sardanes.
I parlem ara del Parc Astronòmic del Montsec d'Age, perquè aproparà la ciència a la ciutadania amb una vintena d'activitats per a tots els públics, tant diurnes com nocturnes, des de demà 31 d'octubre fins al dia 3 de novembre amb la celebració del 10è Festival d'Astronomia. El Centre de Recerca i Divulgació Científica ha preparat una programació extensa, més extensa, que combina turisme d'estrelles, circ, màgia, nous mons i també fotografia.
La 10a edició del Festival d'Astronomia del Montsec donarà el tret de sortida aquest proper dijous, dia 31 d'octubre, a la tarda, en 5 passis de l'experiència nocturna al sol de la tardor, que inclou una sessió del planetari en directe a l'ull del Montsec i una observació al parc dels telescopis. L'endemà divendres serà el torn de l'activitat destinada al públic general, la cerca de nous mons, amb un taller amb els artistes Jo Milne i Tono Carbajo i l'astrofísic Quique Herrero. Així mateix, el PAM també acollirà una observació del sol, una visita guiada i gratuïta a l'exposició temporal Nous Noms i l'experiència diurna familiar Viatgers Galàctics. Es tracta d'una activitat per al públic familiar amb una sessió del planetari amb l'espectacle Bellissimo del Pallasso Tortellini. Ja a la nit, com a novetat, la promoció proposa un taller de fotografia nocturna a càrrec de la Penya Fotogràfica de Badalona, més observacions i la projecció d'exoterritoris. Ja dissabte, dia 2 de novembre, el festival recupera l'activitat Viatge a la Lluna amb el taller Apolo 11 cap a la Lluna, a càrrec d'Univers Quack. A més, la programació preveu un taller d'experiments amb el divulgador científic Dani Jiménez i un concert de Bru, segons ha explicat Salvador Ribas.
Tant el dia 1 a la tarda com el dia 2 al matí, recuperem una activitat que va funcionar molt bé fa un parell de temporades, que és el Viatge a la Lluna, en el qual els nostres visitants, públic familiar també, podran fabricar un petit coet i podran descobrir com va ser el projecte Apolo per viatjar a la Lluna. I acabarem doncs fabricant un coet amb cartolina, amb cartró, i el farem enlairar doncs, a l'espai del parc. Som un coet de mida molt petita, però que s'enlaira considerablement doncs, gràcies a pastilles efervescents i altres elements que podem tenir a casa, per tant, ho podem tornar-ho a repetir. És amb aquest taller Viatge a la Lluna que farem doncs, el dia 1 a la tarda i el dia 2 al matí.
La programació de l'últim dia del festival proposa una passejada geològica pel municipi d'Àge, l'activitat Viatge pel Sistema Solar i el concert de cloenda Love Songs a càrrec de Pop Piano Quartet. Així mateix, el Centre de Recerca i Divulgació Científica obrirà les seves cúpules per apreciar els cels estrellats amb observacions i visites. Es tracta d'una programació amb un ventall més ampli d'activitats per tal que els visitants tinguin diferents opcions per participar al festival, tal com ha apuntat Ribas.
Deixem de repetir activitats. Moltes vegades fèiem tots els matins la mateixa activitat, aquest any no, aquest any tenim que cada matí tenim una activitat diferent dels 3 dies que dura el festival i cada tarda tenim una activitat diferent, de manera que tenim un ventall molt més ampli perquè aquelles persones que es desplacin a Àger o qualsevol lloc de la Serra del Montsec i vulguin acompanyar-nos tinguin opcions variades i puguin escollir la que els resulta més atractiva i fins i tot fer-ne més d'una, perquè és perfectament compatible fer una visita com els Viatgers Galàctics que comentàvem abans amb el Pallasso Tortellini amb fer els experiments de ciència que es fan un altre dia, una altra hora i l'activitat és completament diferent perquè els qui vulguin doncs, tenir un menú molt més ampli d'activitats doncs, doncs, al Parc Astronòmic.
Es poden fer les reserves i trobar més informació al web parcastronomic.cat.
I tornem ara a Balaguer, en aquest cas per parlar dels panellets reis d'aquests dies, amb la baixada de les temperatures i l'arribada de la castanyada a Pastisseria Graells de Balaguer. Ja respira ambient també de panellets. Pere Graells, responsable de l'establiment, ha explicat a Ràdio Balaguer que el clima més fred que està fent enguany convida a gaudir d'aquests dolços tradicionals elaborats a base d'ametlla i sucre.
Aquest clima, vulguis o no, dona sensació de panellet, que és un clima més així, que fa més fresqueta, eh? El panellet vol fresca, vol fred, i llavors pues, apeteix més el panellet, ja que és un aliment amb ametlla, sucre, i doncs clar, si fa calor no apeteix tant.
A la pastisseria ofereixen fins a 12 tipus diferents de panellets, incloent-hi els clàssics de pinyons, coco i codonyat, així com també una selecció de figures artesanals en forma de petites fruites, eriçons i ratolins, ideals per als més petits.
Nosaltres de panellet bé, fem unes 12 classes de que és de panellet i després també fem bastantes de figures. Fem les fruitetes, eriçons, ratolins, bueno, millors cocos, bueno, fem bastant sortidet de figures també. I de panellets sempre els clàssics, els que agraden més. Bueno, hi ha gent que agafa també per la canalla així, agafen una safateta de figures i després també agafen el panellet. Sempre agrada més el de pinyó, però la gent normalment agafa de tots els gustos i també una miqueta més de pinyó, no? Però vol provar tots els sabors de panellet. El de codonyat pues, també està agradant molt perquè molt fem aquí. El codonyat és molt, bueno, molt bo de gust i agrada molt també el panellet de codonyat.
Tot i la pujada del preu dels pinyons en les últimes setmanes, Pere Graells destaca que han mantingut els preus respecte a l'any passat, una decisió que beneficia, diu també, els clients en un context d'augment de preus en altres productes.
No han pujat preus. Aquest any, bueno, igual que l'any passat, tot han mantingut preus. El pinyó s'està estabilitzant. Ha pujat ara una mica ara, les últimes setmanes ara aquí de la campanya, ha pujat el pinyó. Però bé, nosaltres hem mantingut un preu, fem tot el mateix preu, tot el pinyó puguin agafar del que vulguin, i la figura, si l'han fet una miqueta més cara, pel que vulgui agafar les figures, perquè tenen més elaboració, saps? És diferent.
La clau de l'èxit d'aquests panellets rau en la qualitat dels ingredients i per aquest motiu aposten per l'ametlla marcona, una varietat amb més oli que aporta un gust intens i de gran qualitat. A més, cada panellet es fa amb ingredients naturals, com per exemple la ratlladura de llimona natural o el codonyat casolà.
Bueno, més que res és gastar una ametlla, l'ametlla marcona, sobre 16, que agafem, que té més oli i vulguis o no, doncs dona més gustet, saps? Vull dir, és un tamany que si l'agafes grossa l'ametlla t'estalvies que et surti alguna amarga i així. Després sucre, ous i cada classe pues, la fem el de llimona amb ratlladura natural i si sí, llimona confitada talleta a trossets, cadascú amb la seva ratlladura natural i el seu gust natural.
Els panellets de la pastisseria Graells es presenten en caixes de cartró o paperines que són ideals per mantenir-los en bon estat.
Amb la mateixa caixa que donem de cartró o la paperina es pot deixar allí embolicat i allí en un lloc fresc ja està, no cal posar nevera ni res. Amb una bossa de plàstic tampoc, perquè llavors el pinyó i l'ametlla se destorren una mica, queda una mica de tovet, però amb la mateixa capsa de cartró o la paperina aquesta d'aquest paper se pot aguantar bé, Més que res tapadet que no s'assequi massa i ja està.
A nivell de vendes, el Gremi de Pastisseria de Catalunya estima que cada família invertirà aquest any entre 20 i 22 euros en panellets. A més, destaca que la creativitat i la varietat en els tipus de panellets és una característica exclusiva de les pastisseries artesanes on es treballa amb cura per mantenir viva aquesta tradició. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva de l'informatiu d'aquest dimecres.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva que dediquem avui a parlar del repàs de curses del passat cap de setmana amb les dues curses més destacades celebrades a Terres de Ponent. El dissabte 26 d'octubre, Raimat va acollir la seva segona trail. Es tracta d'una prova puntuable per la Lliga Ponent Trail que va reunir unes 200 persones entre les curses de 12 i 6 quilòmetres, a més de la caminada. La prova tenia un caràcter solidari, ja que tots els beneficis anaven destinats a l'Associació Salut Mental Ponent. Pel que fa al guanyador de la prova de 12 quilòmetres va ser Rubén Llurda, del Reto de Correr. Ho va fer amb un temps de 50 minuts i 44 segons, seguit de Miquel Mertader, de Lleida Desguaces Pedros, i en tercera posició Gerard Ascon, del Pas Ferm Lleida. Pel que fa a la categoria femenina, Laia Martínez, del Ramon Vilella, es va imposar. Ho va fer amb un temps d'una hora i 23 segons. Va entrar per davant de Patri Garcia, que va ser segona, i de Laura Soplón, del Gym 43 de Balaguer, que va esdevenir tercera, amb un temps d'una hora, 5 minuts i 43 segons. En la cursa de 6 quilòmetres, Jordi Adán, de l'Almatret, va ser el guanyador. Amb un temps de 30 minuts i 46 segons, completaven el podi Hugo Soriano, de l'Esportiu Raimat, i l'independent Xavier Farré. En capítol femení, la guanyadora va ser Raquel Hernández, de l'Esportiu Raimat, amb un temps de 39 minuts i 45 segons, seguida de Natàlia Bernat, del Runners Balaguer, que va completar el trajecte amb un temps de 41 minuts i 49 segons, i en tercera posició la independent Clara Ariño. Es pot consultar tota la informació i la resta de podis d'aquesta Trail Raimat Salut Mental Ponent a la pàgina web itercinc.cat. I seguim parlant de curses perquè l'endemà, el diumenge, es celebrava la tercera edició de la Marató de Lleida, una prova puntuable per la Lliga Ponent 2024 que reunia 600 inscrits entre els traçats de 42, 10 i 5 quilòmetres, a més de les curses infantils. Pel que fa als resultats, en la distància reina, la de 42 quilòmetres, Mohamed Lamine del Chafatoll s'imposava. Ho feia amb un temps de 2 hores, 23 minuts i 17 segons. En segona posició entrava Marc Otero, del Sabadell, i en tercera Víctor Gascó, independent. Pel que fa a la categoria femenina, Olalla Tavera, de l'Uesia, entrava a primera posició amb temps de 3 hores, 6 minuts i 11 segons. Va ser la primera classificada. Va quedar per davant de Maite Herrera i d'Elisa Carvajal, totes dues del Atrisman. El recorregut de 10 quilòmetres va estar dominat per Hamoud Aimazian, del Pons Tai Runners, que el va completar amb un temps de 32 minuts i 38 segons. Completant el podi l'independent Ivan Menchón, de Balaguer, que completava el circuit amb un temps de 33 minuts i 8 segons, i Juanma Fernández, del Finques Prat Runners, en tercera posició. En el capítol femení, Paula Mata, del Metasport, va ser la primera en creuar la línia de meta d'aquest traçat d'aquesta distància de 10 quilòmetres. Ho va fer amb un temps de 37 minuts i 50 segons, seguida de la independent Luz Moreno i Roser Chipell, en tercera posició, del Finques Prats. Finalment, pel recorregut de 5 quilòmetres, Francesc Soler, del Chafatolls, es va imposar amb un temps de 16 minuts i 33 segons, seguit de Josep Burgués, de la Aldara, i a Sergi Núñez, del Runners Balaguer, que va fer la distància de 5 quilòmetres amb un temps de 17 minuts i 35 segons. En categoria femenina, Antoni Argilés, de l'Almiramar, va ser la primera classificada amb 19 minuts i 18 segons, seguida d'Africat Ribes, del Chafatolls, i de Marina Miquel, de la Guineu. També es poden trobar tota la resta de resultats i podis a la pàgina web iter5.cat.
I entrem en l'última part de l'informatiu, la que dediquem aquests darrers minuts a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant l'aval polític del Congrés, diu, a la connexió de Lleida amb el corredor mediterrani. Destaca també que s'ha danyat el parquet al pavelló 11 de setembre i parla també de la collita rècord de poma Pink Lady. Una altra notícia és que els veïns del Picat són els que tenen la renda més alta per habitant de Lleida. La Mañana obre destacant que Lleida diagnostica 800 casos d'ictus cada any. També parla del Picat, és el municipi, diu, amb ingressos més alts de Lleida, i parla també en la portada d'avui, de fet dedica la fotografia de portada a aquesta notícia, a les millores en concret al pont dels Palillos del Pallars. I finalment repassem la portada del diari El Punt Avui, que aquest dimecres titula Llengua amb accents, creixen la consciència i les iniciatives per promoure, diu, les varietats dialectals com a senyal de riquesa del català. Parla en l'àmbit de la política i la justícia, l'epitafi, diu, per a la llei Mordassa més a prop, i també destaca que un temporal desfermat causa múltiples estralls arreu del País Valencià. Pel que fa a Catalunya, concretament a la política del municipi de Santa Susana, al Maresme, diu que l'alcalde d'aquest municipi és jutjat per un delicte continuat de prevaricació. I fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres, dia 30 del mes d'octubre. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.